dermatòleg. Això sí, una altra de les preocupacions que ha tingut a tots els parisencs amb l'ai al cor, parisencs i gent que ve de fora, també és l'increment de preus. Tu que estàs a París, no sé si has pogut veure com, o ja has notat aquesta pujada de preus, ja sigui amb el lloguer, als restaurants, no sé què ho has pogut notar en el teu dia a dia, Pau.
Bé, a veure, París és una ciutat molt cara ja per ser, llavors... Han augmentat una mica els preus, però és que la diferència de passar de car a molt car es nota, però, a veure, és una ciutat que està acostumada a acollir grans esdeveniments. Fa poc vam tenir el Mundial de Rugby, per exemple. Llavors, els preus dels hotels sempre estan pels núvols. S'espera una alta ocupació d'aquests hotels. Molts visitants aquí. El preu del transport públic, això sí que... augmentarà durant els dies dels Jocs Olímpics, sí? Llavors això fa una mica la punyeta als parisencs, però per evitar aquestes turistades, aquests posar preus pels Jocs Olímpics, molts parisencs ja s'han assegurat de tenir les vacances organitzades pels dies dels Jocs Olímpics per evitar ser aquí el màxim possible.
Sí, els parisencs fora de París i la gent de fora a París per veure les Olimpiades, no?
Exacte. Home, no hi cap tothom. N'hi ha que s'hi quedaran per aprofitar. És una oportunitat única. Jo, de fet, hi seré la primera setmana. Aniré a veure tir a l'arc, que de fet ho fan a l'Esplanada dels Envalits, que això està davant de la tomba de Napoleó i al costat de Riu Sena. Llavors és un lloc d'aquests... que us comentava que són icònics, que hi han muntat aquests estadis temporals, provisionals. Llavors, sí, però els parisencs en general fugiran de la ciutat per cames. Pau, es passa com a Barcelona a l'estiu, no?, que es va buidant i tothom a la Costa Brava.
Mm-hmm. Pau, sí que et volia preguntar, perquè qui conegui la ciutat de París, tothom li pot semblar tot glamour, però el fet també és que París ja fa molts anys que ha arraconat fins i tot certa immigració, certa pobresa a les barriades dels voltants del que seria el centre de París. Creus que això, inclús en aquests Jocs Olímpics, posar una mica la cara fosca tot plegat s'intentarà amagar una mica més?
És veritat que París és una ciutat que hi ha una segregació racial i unes desigualtats molt fortes, no? Com bé dius. També és veritat que s'ha intentat que aquests jocs tinguin un impacte social positiu i, per exemple, doncs, els allotjaments on estaran els olimpistes, els esportistes, en principi, després, la major part esdevindran allotjament social. Aquesta també intenció d'integrar els Jocs Olímpics a la ciutat i també de centralitzar-ho, no només es farà a París, es farà als afores de París, altres llocs del país... doncs va una mica amb una línia de deixar un impacte social positiu. Ara, l'escala d'aquest impacte, doncs això s'haurà de veure com acaba la cosa. Però és veritat, doncs, que hi ha moltes desigualtats a la ciutat, però hi ha aquesta intenció que els Jocs Olímpics ajudin a deixar un impacte positiu.
Pau, i ara ja per anar acabant, fa uns minuts, uns segons, escoltàvem una sirena de fons. Llavors també deixa'm preguntar-te per la seguretat, ho has comentat abans, que París està en màxima alerta terrorista. No sé si, parlant de la gent, de la gent, dels seus veïns, dels seus habitants, si en general es respira una sensació d'intranquil·litat, d'inseguretat, que estem per la seguretat durant aquestes Olimpíades.
Clar, com que hi ha aquesta alerta màxima, els parisencs estan ja habituats a veure gent de l'exèrcit en el metro. Al principi xoca veure gent de policia o de l'exèrcit amb aquestes armes tan grans que porten. Però jo crec que la gent està habituada. És veritat, doncs, que seran uns dies complicats en què la ciutat es blindarà. Hi ha moltes zones, especialment a la vora del riu Sena, en què estaran tancades. Hi ha un perímetre de seguretat i en què només hi podran entrar els residents amb un codi QR. Llavors, és veritat que hi ha una alerta molt forta, però és una impressió personal. Crec que la ciutat està molt preparada i hi ha molts efectius policials, hi ha moltes mesures de seguretat que potser, malgrat tenir aquesta alerta màxima, serà una de les ciutats més segures on està. Perquè quan després estarà tot blindat, doncs... esperem que siguin eficaces aquestes mesures i que realment, doncs, aquesta preparació que tenen contra el terrorisme, de que fa ja anys que es viu a França aquesta alerta, doncs, sigui eficaç.
Pau Requena, periodista establert a París, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, apropar-nos tota la realitat més propera de la ciutat i com s'està preparant per aquesta cita olímpica. I res, només ens queda dir-te que gaudeixis d'aquesta oportunitat històrica que no cada dia es poden viure uns Jocs Olímpics. Moltíssimes gràcies, Pau.
Merci, merci, moltes gràcies.
Nosaltres, que anem a publicitat i de seguida tornem.
Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
7 minuts que passen de les 10 del matí. Carme Munté, què tal?
Bon dia, Joan Trias.
Com estem?
Molt bé. És l'últim dia?
És el darrer dia, sí.
És el darrer dia de la secció de què es parlarà?
Sí, 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 sí.
Molt bé. I de la temporada i... Tanquem carpeta.
Ja ho explicarem, això. Ja ho explicarem, això, al final del programa. El que no és l'últim dia és d'un setmanari Catalunya Cristiana.
No és l'últim dia. Ara. I, de fet, per això et volia dir que la secció avui és una mica especial perquè us presentaré dos números.
Ah, que bé.
Perquè, clar, nosaltres continuem treballant. I, evidentment, hi ha el número del 21 d'aquest diumenge, però també podem fer un anticipi del que serà el número del 28 de juliol, ja que la setmana que ve doncs, no tenim la secció. Doncs així podem explicar els continguts d'aquest número del 28 de juliol, que aquest sí que serà el darrer, perquè a l'agost no...
Clar.
Tanquem també. Tanquem paradeta i ara. Fins al setembre. Però anem a pam, si et sembla, en el número del 21 de juliol, el número que podem trobar aquesta setmana doncs a les parròquies, a les llibreries, a la pàgina web, parlem de pensions i vides dignes. I parlem, o marquem aquest tema, en la quarta jornada mundial dels avis de la gent gran, que se celebra justament el 28 de juliol. Cal dir que la mobilització ciutadana sostinguda més important a casa nostra la protagonitzen persones grans. Són els participants en les concentracions que convoca la Marea Pensionista, més de 270 plataformes a totes les comunitats autònomes, que cada dilluns es troben a les places principals dels pobles i ciutats, sempre a les 10 del matí. I em preguntaràs, per què a les 10 del matí?
Clar.
Per què? Doncs perquè és l'hora en què la majoria ja queden alliberats de les obligacions familiars. Compte amb el que dic, eh? Ja han deixat els nens a l'escola.
Boníssim.
És l'interval just abans de començar a organitzar els àpats del migdia i de tornar a recollir els nens. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aquests avis que se'ls ha de fer un monument. Hem parlat en aquest reportatge que ha fet el nostre company, el Joan Andreu Parra, hem parlat amb l'Àngel Hernández, ell és el portaveu de la Marea Pensionista de l'Hospitalet de Llobregat, està implicat en l'associació veïnal del seu barri i és militant de la GOAC, la Germandat Obrera d'Acció Catòlica.
Yo hace 8 años que me jubilé y de mi vida laboral, pero no de la militancia guacista. Siempre he tratado de unir mi vida con los lugares de militancia. Una vez que termino mi militancia sindical como trabajador activo, me incorporo como jubilado en la lucha reivindicativa por un sistema público de las pensiones. Buscaba algo más que dedicar mi vida a estar en un casal de gent gran, dando cartas o viajes de inserso. Mi vida militante continúa, pero desde otro lugar. Organizando con otros pensionistas, luchando por las pensiones dignas y suficientes para poder vivir.
Què et sembla? Quin exemple de gent gran ens agrada? Aquesta gent gran, gent compromesa.
Amb iniciativa.
Que cuiden de la família, evidentment, de les seves obligacions familiars, però també són corresponsables amb la resta de la societat. De fet, diversos militants de la pastoral obrera catòlica, un cop es jubilen, passen a sumar-se a aquestes mobilitzacions en defensa de les pensions. També és el cas, ara l'escoltarem, del Jaume Gubert. Ell és professor jubilat i és militant de l'ACO, l'Acció Catòlica Obrera.
La caixa o el pot de les pensions, si recordem fa uns quants anys, sortia pels costats els diners que estaven guardats allà. De cop i volta ens trobem que aquesta caixa pues, s'ha anat buidant amb usos indeguts. A veure, són diners que són dels treballadors i les treballadores, no són de l'Estat. Clar, sospites quines són? Bueno, s'ha pagat deute extern amb això? S'han pagat obres públiques amb això? S'han pagat part dels diners que se li van donar als bancs en el seu moment, al inici de la crisi del 2008? No ho sabem, per això es demana una auditoria.
De fet, ara aquí el Jaume Gubert, com dèiem, el seu compromís cristià el porta a fer aquesta denúncia, perquè diu que, evidentment, la guardada de les pensions, sempre hi ha aquest dubte doncs, que on han anat a parar els diners. I ara comentava doncs, aquest dubte que plana sobre aquesta guardada de les pensions, que al final tenim un sistema que és un dels pilars de l'estat del benestar, que assegura ingressos a uns 9,5 milions de pensionistes i les seves famílies, que és un pes econòmic que, evidentment, podria ser cada cop més elevat pel gran canvi demogràfic global amb el creixement de la gent gran i la caiguda constant de la fecunditat, però que és, com dèiem, un pilar bàsic de l'estat del benestar que, al final, també està en risc. I també hem parlat amb Ramon Franquesa, ell és el portaveu de la Marea Pensionista, i ens recorda que les pensions en vigor es financen amb les aportacions que els treballadors en actiu realitzen en el moment present.
En el cas de les pensions, és un mecanisme social molt particular, perquè el sistema de pensions, i això és una cosa que no s'entén moltes vegades, és un sistema de solidaritat intergeneracional. És a dir, les pensions, de fet, es paguen amb el treball actual. Tu generes un dret, generes uns punts, però els diners surten de les cotitzacions de la gent que ara està treballant. Aquest sistema és enormement sòlid. Durant 150 anys ha funcionat, i ha funcionat bé, a pesar de dues guerres mundials. Europa. Per què és molt sòlid? Bueno, perquè els diners no es guarden en cap calaix i, per tant, no poden robar-se. Aquesta és una primera. O sigui, no hi ha la tentació ni la possibilitat. No? Segona, perquè a mesura que la societat evoluciona i és més productiva, hi ha més recursos per atendre a la gent gran.
Per tant, tota aquesta explicació per dir doncs, que les pensions no estan tan blindades com podríem imaginar i que, de fet, és un pastís saborós a l'entorn del qual pivoten diferents interessos privats, com també el financer.
Les pensions no són un producte financer, és un dret social, que la finalitat és social, la finalitat és tenir una vellesa en dignitat i, des d'aquest punt de vista, no s'ha de financiaritzar, ha de ser mantingut per a les administracions.
Per tant, la Marea Pensionista fa aquesta denúncia, fa aquesta alerta i, mentrestant, doncs, ells continuen amb la seva lluita per unes pensions dignes perquè, entre d'altres peticions, es revaloritzin cada any i s'adequin al cost de vida i reivindiquen que les pensions s'equiparin al salari mínim interprofessional. Per tant, des d'aquí, molt bé, la Marea Pensionista. Nosaltres, en aquest reportatge, ens fem ressò d'aquesta lluita, d'aquesta reivindicació de la gent gran, de la nostra gent gran, que cada cop, recordem-ho, la nostra societat, serem cada vegada més gent gran.
Sempre.
I, per tant, el tema de les pensions ens afecta a tots. I cal, és molt important, posar l'accent en la solidaritat intergeneracional. És a dir, la gent que treballa ara, doncs paguem les pensions, però és que al final és un sistema que ens beneficia.
Sí.
I és important. I, com dèiem, podem fer un tastet del número del 28 de juliol, que cal dir que ara mateix estan en camí de la impremta.
Sí,
aquest número és el de l'altre diumenge. Però en volem parlar perquè hem fet una entrevista que em fa molta il·lusió. Hem entrevistat el Jesús Alturo. Ell és paleògraf, filòleg i historiador de la cultura. Alturo és catedràtic de paleografia, codicologia i diplomàtica de la UAB i el 31 d'agost ell es jubila com a professor universitari i en vistes de la seva jubilació el 5 de juny, no sé si te'n recordes perquè va tenir molt de ressò, la seva lliçó, que va fer una lliçó magistral a l'Institut d'Estudis Catalans, que va tenir molt de ressò, com dèiem, llegit en cartes molt velles. Perquè el Jesús Alturo i la seva companya, la Tània Laix, són matrimoni i, a més, doncs, són companys de recerca, Són autors del llibre Lletres que parlen, viatge als orígens del català, de la Magrana, que de fet presentaven una nova proposta sobre els orígens de la llengua catalana. De fet, ells explicaven, no sé si te'n recordes, Joan, que l'escrit íntegrament en català més antic és el llibre dels jutges, que es conserva a la Seu d'Urgell, i que es va copiar entre el 1060 i el 1080, mentre que les homilies d'Organyal, que es considerava el text en català més antic, conservades a la Biblioteca de Catalunya, són de cap a l'any 1220. No sé si te'n recordes tot aquest tema que va sortir als mitjans de comunicació, perquè cal dir que el Jesús Alturo i tota la seva recerca té molt de ressò en els mitjans de comunicació. Nosaltres l'hem volgut entrevistar. Ens vam trobar amb ells i la Tània Laix a Vic. Vam anar-hi amb l'Agustí Codinac, el fotògraf. Vam visitar l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. Per aprofundir en un personatge, el gramàtic Guibert, que centra la seva recerca més recent del Jesús Alturo, perquè, com dèiem, en la seva lliçó magistral a l'Institut d'Estudis Catalans, va explicar que molts documents que havien estat atribuïts a l'abat Oliva eren, en realitat, de Guibert, que n'era el seu col·laborador. Compte, amb aquesta descoberta. És a dir, molts escrits que s'atribuïen a l'abat Oliva, en realitat, eren del gramàtic Guibert. I qui era el gramàtic Guibert? Doncs devia arribar a la diòcesi d'Osona a inicis del segon decenni del segle XI i ell era procedent de Lieja. I va treballar primer a l'Escola de Gramàtica de Girona, l'Escola Gramàtica Diocesana, i després a la de Vic, on devia establir-se per amor. Perquè, de fet, quan tenia uns 29 anys, es va casar amb Guilla, una noia de 16 anys, en aquella època normal que és que és aquests matrimonis doncs, tan joves. I la Guilla es pensa que era una jove d'origen benestant amb la qual van fundar una família de fills i filles que van destacar pel seu alt nivell cultural. Estem parlant del segon decenni del segle XI. Segons ens explica el Jesús Alturo, tots dos s'ocupaven a casa de la formació gramatical dels fills, dels nets, però també dels futurs clergues.
I una de les activitats més importants que fa Guibert és aquesta, educar en la gramàtica. Perquè ell, que va educar la potser la dona i els fills i les filles, això segur, també va educar els nets, i tots els fills, les filles i els nets són d'una qualitat gramatical i fins i tot literària superior i cal·ligràfica. I després també es nota que les generacions immediatament següents d'eclesiàstics, de canonges d'aquesta catedral, tots milloren de cultura. És a dir, que directament o indirecta, la influència de Guibert es va perllongar, com a mínim, en tot al llarg del segle XI.
És que m'encanta aquest tema. És complicat, eh?
Sí.
No pensis, eh? Però se m'escolta que jo faig durant l'entrevista. Vull dir, escolta, quina importància que van tenir el Guibert i la Guilla. És que és una sèrie. Jo veig aquí una sèrie, eh? Sobre aquest matrimoni de l'edat medieval a Vic, fent aquesta formació a casa seva d'altíssima cultura. És que, de fet, una de les filles de Guibert i Guilla, l'Alba de Riu Primer, que signava com a Alba Fèmine, Fèmina és l'únic exemple conegut d'una escrivana professional catalana a tota l'alta edat mitjana. Compte, molt important això, eh? Per això ho he dit a poc a poc. L'únic exemple conegut d'aquesta escrivana professional, a més que tenia un gran nivell, que explica el Jesús Alturo. Com dèiem, són nombrosos els textos que havien estat assignats a l'abat Oliva, però que en realitat va escriure el gramàtic Guibert. Així mateix, hauria participat en la redacció de les Constitucions de Pau i Treva, que es van establir contra la violència exercida pels nobles feudals contra els pagesos, i que Oliva va introduir als bisbats i comtats catalans.
Oliva era un home culte, però jo crec que la seva imatge s'ha embolliat massa per massa encens, li han tirat massa encens, eh? I llavors això distorsiona, perquè diguem, nosaltres hem de ser objectius. Jo m'imagino Oliva més com un home de gestió que no com un home de literat, tot i que era, evidentment havia de ser una persona molt culta, eh? Això no ho nego, però no crec que els seus esforços anessin encaminats sobretot a la creació literària, sinó a la gestió cultural i a la pacificació del país, a les relacions polítiques.
Aquesta entrevista la van fer, doncs, com dèiem, a l'Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, envoltats de documents originals que expliquen tota aquesta recerca que fan el Jesús Alturo i la seva companya, la seva dona, la Tània Laix. I en una de les taules de l'antiquíssima sala de consulta el Rafael Ginebra doncs, ens va preparar tots aquests documents que vam poder consultar. I, de fet, el mateix Jesús Alturo, que ens va convocar, l'entrevista ens la van convocar allà a l'Arxiu de Vic, ens explicava doncs, la importància dels arxius eclesiàstics i també del de Vic.
Els arxius de l'Església són els més importants pel que fa a la documentació antiga. I aleshores hi ha el de la Catedral de Barcelona i el diocesà, que tenen documents antics i nombrosos, i la Catedral de Barcelona també té una col·lecció bastant notable de còdecs, però se n'ha perdut bastants. En canvi, aquí hi ha la gràcia que s'han conservat no solament els documents, sinó també els còdecs. No s'ha conservat tot completament, òbviament, però s'ha conservat molta cosa.
Doncs escolta, doncs, aquest tastet també del número del 28 de juliol, amb molts altres continguts, deixem dir que a la pàgina web i també en aquest número del 28 de juliol publiquem, podem dir, en exclusiva, som el primer mitjà que hem aconseguit una entrevista amb el bisbe coadjutor, que va ser nomenat el divendres passat, Josep Lluís Serrano Pentinat, bisbe coadjutor d'Urgell, va ser nomenat oficialment, es va fer públic el seu nomenament el divendres passat i publiquem aquesta entrevista en exclusiva.
Doncs està molt bé. Gràcies, Munté. Que vagi molt bé.
Que vagi molt
bé.
No
et puc dir fins la setmana vinent, però gràcies per tota la temporada.
Gràcies a vosaltres.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 21 minuts que passen de les 10 del matí. Us ho explicàvem aquest matí, eh? Una incidència en el sistema informàtic de Microsoft provoca afectacions en l'operativa dels aeroports espanyols i alteracions en la programació de vols d'arreu del món. L'empresa treballa per solucionar-ho el més aviat possible. A l'aeroport de Barcelona ja s'estan registrant retards. Alguns mitjans especialitzats apunten que la incidència ve provocada per l'actualització d'un antivirus de Microsoft que fan servir les empreses afectades. Doncs bé, aquesta hora volem parlar de tot plegat i podem saludar aquesta hora l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres. Va.
Bruno, ben bé, què és el que ha passat?
Vinga, primer t'explico. No li fotem la culpa a Microsoft, eh? Hòstia, això ha sigut una empresa, es diu CrowdStrike, que és un producte, és un antivirus, que sí que va sota sistema de Microsoft, sota sistema Windows, i el que ha passat doncs, ha sigut que una actualització d'aquest producte doncs, a nivell global, a nivell mundial, doncs, ha tingut un conflicte amb el propi sistema operatiu i a partir d'aquí ha aconseguit que tots els ordinadors, quan s'engeguen, pam, te quedin amb la pantalla blava, de manera que no engegues l'ordinador. O sigui, no només no et funciona l'antivirus, és que no et funciona l'ordinador, no l'engegues. Esclar, aquest producte, el més important és que és un producte d'alta gamma i és un producte que s'instal·la, aquest antivirus, perquè m'entengui, s'instal·la en infraestructures crítiques, ¿vale? Això, aeroports, hospitals, bueno, a la bolsa, o sigui, per què? Perquè és un sistema gestionat, monitoritzat, o sigui, no has d'anar ordinador a ordinador, sinó que vas rebent en una sala de control, vas rebent tota la informació de tots els ordinadors. Què ha passat? Com que hi ha tanta afectació de tants ordinadors, doncs ara aquí tothom, aquestes grans infraestructures, no hi ha maneres de que puguin treballar amb normalitat. L'afectació ha sigut aquesta.
Mm. És fàcil de solucionar una afectació com aquesta o no? Però suposo que gens.
Aviam, no perquè justament... Mira, a nivell del Consorci Català de com es diu ara, sanitari, hi ha hagut una afectació a diversos hospitals, sí? I per poder aixecar aquests sistemes fan falta mans. I fixa't bé, què han fet? Molta gent de departaments d'ITs, d'empreses conegudes i d'altres hospitals, doncs està anant per poder aixecar-ho ràpid. Per què? Perquè segons ho tinguis tu configurat, sí que a vegades si ho tens virtualitzat és més fàcil de poder arreglar-ho tot de cop, però si no ho tens virtualitzat, doncs has d'anar un a un a cada ordinador. Clar, estem parlant, com t'estic dient, d'infraestructures de cents i de mils d'ordinadors. Per tant, ara mateix fan falta mans, i és el que està fent. La gent arribarà on bonament pugui. Quan més recursos tingui, és bé, però malauradament sabem que els departaments de IT, els departaments de tecnologia, és aquest departament que ningú s'hi fot cas, és aquest departament que no s'inverteix com s'ha d'invertir veient la dependència tecnològica que tenim, i els companys doncs ara estan fent tot el que bonament poden. Jo prevec un cap de setmana, malauradament, molt llarg.
Precisament això t'anava a preguntar, Bruno, que som a segona quinzena de juliol i moltíssimes persones tenien pendent d'agafar un avió segur aquest cap de setmana. S'han de preocupar, eh?
Sí, sí, sí. No, també ara et diré una cosa. A nivell de l'empresa CrowdStrike, ostres, fer una actualització d'aquestes globals i, a més, un divendres, i, a més, un 15 de juliol, com t'ho explicaria?
Han patinat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. S'ha generat la tormenta perfecta, o sigui, moltes gràcies. Sí. Jo crec que és el que li diran als departaments d'IT.
I a tot això, Bruno, també estem patint, també ho explicàvem aquest matí, una incidència tecnològica generalitzada que afecta el funcionament del telèfon d'emergències sanitàries, que és el 061.
Sí, sí, és que és el mateix.
Ah, ve exactament del mateix, eh?
Exactament, estem parlant de lo mateix. Mira, el sistema sanitari ha quedat afectat, el SEM, ha quedat afectat el Banc de Sang i de Teixits, el Consorci Sanitari de Terrassa, la Goodman, l'Hospital de Granollers i els dos hospitals de Sant Joan de Déu, que és el que t'estic dient. Ara està tothom oferint-se per bueno, i em consta que estan anant a ajudar per aixecar-ho el més ràpid possible. És la mateixa... O sigui, tot ve d'allà mateix.
Doncs esperem que es solucioni quan avança millor, tot i que, com ens deia en Bruno, és possible que tinguem un cap de setmana complicat. Bruno Pérez, expert en ciberseguretat, com sempre, moltíssimes gràcies per entrar en aquest programa i explicar-nos-ho tot plegat.
Només faltaria un plaer. Fins aviat, salut.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
27 minuts que passen de les 10 del matí. Oriol Vidal Barraquer, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Com estem?
Bé, acalorats ja, per fi.
És horrorós, per fi. Això, eh?
Sí, però no ens podem queixar, que s'ha portat molt bé fins ara.
Sí.
No?
Sí, s'ha portat molt bé.
Caselles.
Bon dia.
Què dius?
Està moreníssim, l'Oriol. Tothom li diu.
I quan no?
Igual,
sí, és aquelles persones que fa rabieta.
Moreníssim i guapíssim, o sigui.
Gràcies.
Que...
És aquelles persones que el veus al gener i té una morenor que dius... Però com... Saps?
Per això no té mèrit.
La gent... Això és veritat, que és una cosa que no té mèrit, estar moreno.
Però també fa una mica de ràbia, perquè quan sents gent que et diu, com has fet tu ara, estàs molt moreno abans de començar vacances, si jo sempre hi noto com un punt de judici. Has estat prenent molt el sol, què passa, que no treballes?
No.
Jo ho llegeixo així, sóc jo, eh? Sóc jo, però jo ho llegeixo així.
No anava en aquesta intenció, però entenc que... I a part és veritat que és un atribut que moltes vegades diem i que realment... no fa res. Vull dir que és una qualitat, no?, que,
sí, sí,
que realment no et fa com millor, per dins d'alguna manera, no? O sigui...
Oriol, amb què comencem avui, va?
Va, comencem als Estats Units, no?, amb un temacle,
home,
temacle important.
Som-hi.
Tema la lletra.
Ai, 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 sí.
tema la llet, sí, sí, sí. El Bob Marley confessant que havia disparat el xèrif.
I shot the sheriff.
Estem parlant de l'intent d'assassinat a Donald Trump. Intent no reeixit per mil·límetres. És molt fort, és a dir, com l'atzar juga en aquestes coses, perquè probablement l'escenari polític als Estats Units ha estat a un mil·límetre de ser molt, molt, molt diferent del que és ara, no? Sí. I molt incert. Hi ha un cert consens davant d'aquest intent d'assassinat que això multiplica les opcions de Trump, no? Sí. Això el reforça. A més, el tio té una habilitat comunicativa espectacular i va tenir l'instint en aquell mateix moment, no?, d'aixecar el puny per dir al públic que estava bé, no? I això ha generat unes imatges molt, molt potents. Sí. Hi ha la foto, però no només la foto, no? Perquè, és a dir, se'n pot fer una lectura que diu que aquest senyor, com a líder, diguéssim, és conscient de que encara que la seguretat aconselli tenir-lo amagat, no, si jo estic bé, la gent m'ha de veure bé, no? I això és un instint polític i de lideratge molt potent. I en uns Estats Units, a més, en què el debat ara mateix és entre dos líders, un dels d'una edat similar, però un dels quals, Biden, està demostrant tot el contrari que fortalesa, no? Clar, encara decanta més la balança, com a mínim, de la fortalesa d'un i l'altre líder més a favor de Trump. Aquí, tenint en compte el context americà, s'han generat un seguit de teories de la conspiració, com era d'esperar, diguéssim, perquè cada vegada que passa una cosa així als Estats Units hi ha teories de la conspiració. Mm. No sé si teoria de la conspiració, però un judici o una anàlisi del que va passar des del punt de vista de seguretat probablement hi ha de ser, perquè sembla estrany, no?, que un franctirador en una posició tan visible pugui arribar a disparar contra un expresident i candidat a la presidència sense que ningú se n'enteri, no?, encara que després no el van abatre i tot el que calgui, però probablement hi ha un problema de seguretat. I aquí, alguns del trumpisme a les xarxes, mm-hmm, per exemple, Elon Musk, no?, està ajudant a contribuir a posar aquesta ombra de dubte sobre el servei secret dels Estats Units, que protegeix a Trump i depèn del govern federal, per tant, depèn, diguéssim, d'alguna manera de Biden.
Em pots corroborar una cosa, Oriol? Mm-hmm. Jo vaig veure les imatges i em va semblar, però no ho sé segur, em va semblar que quan Donald Trump va aixecar el puny, comença a cridar fight.
Sí.
Pot ser?
Aquest ha sigut el crit, va ser el que va dir, i és un crit que s'ha estat utilitzant a la Convenció Republicana, que semblava que havia d'apuntar cap a un escenari de més confrontació, mm-hmm, però és cert que sembla ser que el discurs de Trump aquesta matinada a la Convenció Republicana ha tingut un to més moderat del que podíem esperar de Trump. I està intentant... Costa molt afirmar que s'està centrant, en Donald Trump.
Han agafat de vicepresident algú molt crític amb Trump.
Han agafat de vicepresident un perfil molt curiós, perquè és un perfil de republicà molt clàssic, que representa o que vol representar aquesta classe o població blanca americana empobrida, perquè és una persona que ve d'allà. Mm-hmm. Algú que, efectivament, com has dit, havia sigut molt, molt crític amb Trump perquè venia dels valors republicans més clàssics, i Trump no ve dels valors republicans més clàssics, però que ha virat a favor d'això, no? Llavors, ha virat tant que ha agafat unes posicions bastant extremes i semblaria que l'estratègia passa per tenir un candidat a la presidència més calmadet, que seria Donald Trump en una versió més moderada, i que el reservarien a aquest candidat a la vicepresidència, J.D. Vance, doncs el paper més d'agitador. Interessant aquest senyor, perquè té un llibre publicat que es va traduir al català fa anys i que, a més a més, ha basat una pel·lícula que es diu Hillbilly Elegy, no?, sobre aquest perfil de l'Amèrica blanca empobrida, que, de fet, és la base de Donald Trump i del Partit Republicà.
Anem al segon tema?
Va.
Espera, anem al segon tema, que... Tema polític, uh-huh. Hi ha un merder aquí. Vale. Maco, eh? La política és plena de despetxars,
i Esquerra Republicana més aquestes setmanes, eh? Perquè ahir vam saber que Tolomoya, que era el director d'Esquerra, era acomiadat, i de fet, però ell també, diguéssim, va fer una carta, com venia a dir, no et deixo, no em deixes tu, et deixo jo, no? Sí, diguéssim,
una mica
aquest deixons, perquè aquesta setmana, a més a més, hem sentit una cosa que a mi m'incomoda molt de sentir, que és una reunió d'operatius o quadres d'Esquerra relacionats amb la comunicació política i gestionant
lleig,
el merder dels cartells contra Ernest Maragall. Jo, quan ho vaig sentir, a mi em va empipar una mica estar-ho sentint, perquè si ens gravessin a tots nosaltres, ui, quan sabem que estem en una reunió amb confiança i que no estem davant d'un micròfon...
Ui.
És a dir, jo no dic que les persones tinguem dues cares i que diguem una cosa en públic i l'altra en privat, però la manera com es diuen les coses, un entorn de confiança...
Canvia. El to és molt diferent.
Ens agafen, jo crec que el 100% de la població, ens agafen el telèfon mòbil i el WhatsApp. Uf.
Clar, és un nivell d'intimitat tal que no supera el judici de l'esfera pública sota cap cas, no? I, per tant, a mi estar sentint aquestes converses, que d'altra banda, jo aquí també el que sento és les converses d'una gent que està gestionant un merder, que els ha explotat i que no saben com fer-ho i que, no? Em va incomodar força. I, de fet, és símptoma de partit en hores baixes i desorientat. I interessa a aquella gent dins d'Esquerra que no vol un pacte amb el PSC, perquè tot això, diguéssim, dificulta molt que la direcció d'Esquerra pugui fer passar un possible pacte amb els socialistes per la investidura per l'elecció a les bases, no? Que és on està. Ens hem situat tots en la idea de que les negociacions aparentment van bé. Judit, no sé si tens altra informació, però en principi les negociacions van bé. Semblaria ser que la direcció d'Esquerra, com a mínim una part de la direcció d'Esquerra, aposta més per un pacte i per la no repetició electoral, i l'única incògnita que hi ha és si les bases d'Esquerra ho acceptaran o no ho acceptaran. No?
I això també depèn molt de com els hi vengui la direcció a la militància.
Exacte. Jo aquesta setmana pensava, bueno, potser podem fer una pregunta que en lloc de ser avales al pacte, sigui, vols, segur que vols tornar a unes eleccions on probablement ens fotrem una hòstia?
I serem 20 diputats segur i quedarem en 3 diputats.
Exacte, perquè de fet... És a dir...
No, feu-los i dona exactament el mateix resultat.
Sí, però no, un matís, perquè jo hi vaig estar en aquesta roda de premsa del CEO i, o sigui, es va fer entre el 8 de juny, més o menys, i el 8 de juliol. No sé els dies exactes, però només agafa una setmana de la crisi d'Esquerra. Llavors, bona part de les enquestes no contemplen la crisi d'Esquerra. O sigui, només una petita mostra realment agafa tot l'escàndol dels cartells.
I a més, hi ha una altra cosa, és a dir, Esquerra presentant-se a les eleccions després d'haver intentat un pacte amb els socialistes i no haver-ho aconseguit és una cosa, no? Que si Esquerra ara digués no pacto, anem a eleccions, no? Perquè, és a dir, un dels temes que hi ha sobre Esquerra, si la seva estratègia pactar amb el socialista funciona o no funciona, si diuen, ei, no, mireu, tenim aquest pacte, hem aconseguit arrencar aquests compromisos, i se sotmeten al ridícul de que les seves bases no l'acceptin, això també... per l'electorat també canvia, no?, a l'Esquerra Republicana que s'estaria votant. Per tant, les enquestes en aquest moment crec que les hem d'agafar bastant amb pinces.
I quan una repetició electoral no et dona una majoria independentista com a alternativa.
Per això, feia la broma sobre la pregunta que podíem fer a la direcció d'Esquerra a les seves bases, però és que, en el fons, la decisió tàctica que han de prendre les bases d'Esquerra és aquesta, és... com afectaria unes noves eleccions la seva representació al Parlament. Encara que el tema sigui el pacte i investir o no investir a Illa, això és l'estratègia, per entendre'ns, però la tàctica és dir, bueno, sí, aquest pacte pot ser millor, pot ser pitjor, tot el que vulgueu, però segur que ens interessa ara anar a unes eleccions molt probablement perdre suports i haver de regenerar-nos des de encara més cendres, no? Per tant, ja ho veurem, aquest estiu ho sabrem, no? De fet, diu Marta Rovira apretava perquè això es resolgués el juliol. Sembla que raonablement té ganes d'anar a vacances a l'agost.
Com és comprensible.
Com és comprensible.
La més política.
Transparencia. Ay, cuando tú me miras.
Ai, sí, parlem de transparència, hem d'anar cap al Congrés dels Diputats.
Exacte, i hem de fer, demano als oients que facin aquell exercici que hem fet alguna vegada amb les cançons en aquesta secció, que és imaginar-vos a un polític cantant aquesta cançó, en aquest cas seria Pedro Sánchez d'ahir, anava a dir, presentant el seu pla de regeneració democràtica, però no és veritat, diguéssim.
Algú va entendre?
Poc, perquè hi havia molt poca mesura allà en aquell anunci. No? Recordem que això venia de les seves cartes de me'n vaig, no me'n vaig, d'aquella finta que vam viure i que va tornar dient que una de les coses que s'havien d'abordar era la regeneració democràtica, que és una manera de parlar dels mitjans de comunicació, no? Perquè una de les coses que ell posa sobre la taula és que hi ha un seguit de mitjans de comunicació que fan més política que informació, no? O més politicaria que informació, perquè tots els mitjans fan política, en el fons, parlant de política es fa política, però és veritat que tu pots fer política o pots fer politicaria, no? Que és intentar participar del fango. Ja li compro aquesta idea, no? Però quan el president d'un govern, el president d'un estat, parla de controlar els mitjans, jo crec que a tots ens hem de posar en alerta, d'entrada. Jo, les mesures que va posar sobre la taula, que és dir, que els lectors i la ciutadania sàpiga de qui són propietat dels mitjans, d'on reben informació, crec que això són dades bones i que més transparència en els mitjans de comunicació no té per què ser dolent. Mm. Però el tàntum, les temptacions dels governs de qualsevol color i de qualsevol país d'intentar establir veritats oficials, perquè és a dir, els governs i els estats estan controlats per polítics en democràcia, per sort, però estan controlats per polítics. I llavors hi ha el risc de que les dades que es presenten com a bones i com a oficials tinguin un biaix polític i partidista. Per tant, com més actors hi hagi a l'hora d'informar, de parlar de la realitat i d'intentar establir diferents prismes sobre el que és la realitat, millor. Per tant, si tot això ha d'acabar amb que els mitjans hauran de publicar com són els seus esquemes societaris i d'on reben publicitat, jo crec que això és raonable, però si la temptació és anar una mica més enllà, crec que ens hem de posar en alerta.
I també que després no et vingui el partit de l'oposició, el principal partit de l'oposició, el PP, i et giri la truita. És a dir, que quan arribi al poder agafi la llei per fer-la anar a favor seu, perquè ens entenguem.
Clar, és que aquest és el tema, diguéssim. Si els governs han de controlar la informació que donen els mitjans, que no et dic que estiguem aquí, però si és aquí, els governs canvien, i per tant el sector de la població que ara estigui molt a favor de Pedro Sánchez ara podria estar molt content en un escenari de mitjans controlats per Pedro Sánchez, que no dic que estiguem aquí, però les coses canviarien si canvies el color polític del govern. Per tant, en aquests temes crec que és molt important posar límits al poder que té l'Estat. En molts altres també, però en aquest crec que especialment.
Mm. Seguim endavant?
Va.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.
Tant Mercedes Sosa.
Oh, i és que aquesta cançó és preciosa. I n'he posat algunes més per fer una mica d'al·legat final en aquesta secció que avui tanquem. No? Avui toca. Gràcies a la vida, de fet, gràcies a la ràdio, gràcies al Joan, gràcies a tot l'equip d'aquest programa doncs per haver confiat en poder fer aquesta secció i haver-me donat aquest espai i, a més, haver-me tractat també, que això sempre s'agraeix.
Ja ets a ser, sempre.
Jo el que he intentat una mica és que la secció fos un espai una mica més pausat que una tertúlia, no? Mm-hmm. Per reflexionar sobre l'actualitat. I he intentat, no crec que ho hagi aconseguit sempre, diguéssim, però he intentat que quan parléssim dels temes de l'actualitat identificar les tendències de fons, no? Perquè a vegades tenim tendència a quedar-nos amb aquest ha fet aquesta declaració, aquest ha fet aquella altra, però hi ha coses de mar de fons que passen en el món i que a vegades són més difícils d'identificar, i crec que un espai així més pausadet ajuda a reflexionar-ho. No sé si ho he aconseguit. I les músiques que hem anat posant queden pel record al final.
Bueno,
sí. Hi ha de tot, eh?
Perquè hi ha de tot, però clar.
Hi ha de tot. Jo espero que això, que no sempre hagi sigut accident frívol, perquè a vegades hem passat d'aquesta cançó d'aquí,
sí,
per exemple, eh?
L'umbrando la ruta de l'alma del que estoy amando.
Aquesta és molt bonica. Però també hem posat coses així.
Clar. És veritat.
És que clar, amb aquesta vaig repassar. Parlàvem dels merders judicials al Consell de Cent. Imagineu-vos. És que hem parlat de temes molt, molt diversos, eh? Una cançó que diu, m'agrada passejar.
M'agrada molt l'Oriol quan diu, sota cançons com aquesta, no, és que no m'agrada frivolitzar.
Exacte. He intentat no frivolitzar, però hem posat això. Però també hem posat cançons com la següent, per parlar de temes més serios, no? Perquè això cada vegada que havíem de parlar d'una guerra, i jo havia de posar una cançó, pensar, a veure què posem. I aquí vam optar per el Where Have All the Flowers Gone, la versió del Peter Paul and Mary, que és molt bonica, no? En aquesta secció hem parlat molt de política, i jo crec que hem de reconèixer que la política cansa i la realitat social és complexa.
L'únic que passa, Oriol, és que aquí som tres malalts.
Això ens passa, però clar... Però som malalts, diguéssim, ja ens ho diem així, sí. No? És a dir, som malalts. I a vegades jo crec que tenim tendència, quan parlem de política, a quedar-nos amb tres o quatre coses que sentim als titulars, no? Sí. I els polítics ens ho posen molt fàcil perquè vivim en una època de sobresimplificació a les coses. I a vegades tenim tendència a dir que no tenim temps de pensar en política, de parlar de política, d'informar-nos, no? I demanar als polítics que canviïn és molt fàcil, no? Ho fa tothom. Uh-huh. Però jo crec que com a ciutadans hem de ser conscients que tenim una responsabilitat. Tenim una responsabilitat d'informar-nos, de pensar en el món que ens envolta i d'intentar entendre'l amb tota la seva complexitat. Uh-huh. Perquè en el nostre dia a dia tots som conscients, no?, de que la relació amb els nostres pares, amb els nostres amics, amb els nostres veïns, és complexa. I com són complexes aquestes relacions, i com no hi ha blanc i negres en aquestes relacions, tampoc hi són en política. I, per tant, hem de fer l'esforç com a ciutadans. I jo ja sé que és difícil, però l'hem de fer amb la cosa pública i hem de ser conscients de que les coses són difícils i si no ens posem i ens arremenguem una mica a l'hora de llegir les notícies, a l'hora d'informar-nos i a l'hora de parlar amb els nostres companys sobre política, posarem en risc la democràcia, perquè la democràcia necessita bons polítics, però també necessita ciutadans responsables.
I bons periodistes que ens ho facin fàcil.
I bons periodistes, sempre.
Sempre, sempre, sempre.
I això és tot. Moltes gràcies.
Oriol Vidal, com sempre, un plaer.
Igualment.
Gràcies per tota aquesta temporada.
A vosaltres.
I això sempre serà casa teva i ho saps.
Moltes gràcies.
Fins sempre, que vagi
bon
molt
estiu.
Bé.
Però faig tard, a no sé on, tot a mitges, cap per avall, tot fet i deixat estar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar.
La caravana, amb Joan Trias. La Tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és en anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Caselles, és una sensació, eh?
És una sensació. Això d'acabar és una sensació, ai, Joan, que no sabem com encaixar.
De vegades passa.
De vegades passa. L'Oriol ens ha portat cançons precioses, sí. I jo també n'he portat una per acomiadar-nos també de Vinga. La Tupinada. No sé si et puc fer això avui, Joan.
Home, avui plorarem, eh?
Ens ha posat soda.
Mira,
o sigui,
que estem plorant.
Gràcies a en José per fer-nos el moment sí, una mica sí. Menys emotiu i menys agrimeta. Sí, t'ho estem posant difícil. Sí, sí, per sí. Nosaltres també és difícil, òbviament, Obvi. Perquè ens ho hem passat molt bé tota aquesta temporada.
Sí.
Recordant, doncs, tots els millors moments de, no, que ens porta cada setmana la política, aquells que són més divertits i treure-li suc. En el dia a dia de les declaracions polítiques. Jo avui volia començar aquesta secció, Joan, mirant-me el melic.
Val,
perquè sí, està bé, no? També, de tant en tant, o sigui, si critiquem a tothom, també ens hem de criticar nosaltres
sempre,
mateixos,
sempre.
Ens hem de mirar els nostres propis errors, o no sé si ben bé errors, però moments més còmics. I per mi t'havia de portar avui aquest moment que va ser de divendres passat, quan vaig intentar fer premsa rosa.
Ui.
Premsa rosa... amb la Marta Rovira. I a veure, Mercè, si ara li podem preguntar com han anat aquestes primeres hores aquí a Catalunya, perquè recordem que després d'estar a l'Empordà ha anat cap a Vic. Se la veu molt emocionada, ella també està aplaudint. A veure si li podem preguntar. Marta, com estàs? No vol fer declaracions als mitjans.
Has dit luego en castellà?
Digue'm, perdona.
Entès que, o sigui, en el tall...
Sí, perquè recordem que després d'estar a l'Empordà ha anat cap a Vic. Se la veu molt emocionada, ella també està aplaudint. A veure si li podem preguntar. Marta, com estàs? No vol fer declaracions als mitjans.
No ho sé.
Què t'havia semblat sentir?
Luego.
No, crec que no, eh? O potser que no fos algun periodista...
Igual no ho és.
Exacte. O sigui, en aquell moment no em va donar aquella sensació. També és cert que estàs entrant en directe, estàs narrant el que està passant i a vegades, doncs, se't poden escapar...
La voràgine, moments, Judit, la voràgine.
Moments com aquest. Doncs sí, vaig intentar fer premsa rosa i la Marta Rovira no em va agafar el guant. També s'entén. Molt comprensiblement. Era el primer dia que tornava a Catalunya, tens mil coses, i la meva funció és preguntar, però la seva també, i òbviament té tot el dret a no respondre. Més enllà de Marta Rovira, la cosa que a mi no em deixa dormir, Joan, és si Josep Maria Mainat encara és militant d'Esquerra.
Ai.
Perquè te'n recordes que es va fer militant d'Esquerra el 5 de juny?
Sí.
Que va penjar aquella fotografia a Twitter on es veia, no?, que s'havia fet militant d'Esquerra.
Sí.
I deia una mica que ho feia perquè pensava que el partit estava en hores baixes i que no es mereixia el tracte que estava rebent.
Vaja.
Ja estem cabrejats. I amb els ovaris i els pebrots escalivats.
Jo em pregunto, Joan, si encara està més cabrejat o no. O sigui, ara mateix també posa la culpa a la resta d'actors polítics del mal moment d'Esquerra,
sí,
o realment assumeix que el partit està ara mateix en hores baixes per la seva pròpia crisi interna.
Sí, segurament està en hores baixes. El que jo em pregunto és si es farà ara de Junts o no.
Clar.
Serà juntaire Mainat.
T'imagines? El veus capaç?
Sí.
Jo el veig perfectament capaç, també. I després de tornar-se a fer d'Esquerra o després d'anar a la CUP, o sigui, està canviant cada mes...
De moltes
jo també,
coses.
Jo també. El veuria perfectament capaç de dir ara em faig de juny i d'aquí dos mesos em faig de la CUP.
Absolutament.
A veure, ja ara que treus el tema de Junts, Joan, tu penses que has rebut un tracte injust per part d'Esquerra?
Junts?
Sí.
Hosti.
Amb aquestes campanyes, no?, que li hauria fet el partit de desprestigi, com, per exemple, enviar aquests mariachis a la seu de Junts, o que es tiressin papers de corrupte davant del TCJ quan hi havia el judici a Laura Borràs, o fins i tot, no?, aquests cartells de Xavier Trias i Jaume Collboni fent-se un petó. Tu tot això penses que és un tracte injust?
Els mariachis els hi compro perquè em va fer molta gràcia.
A mi també, jo també, no ho puc evitar.
Però amb molta gràcia. Molta.
O sigui, jo a més penso que és com d'aquells moments en què rebaixes la tensió.
Sí, home, sí.
En un moment en què, o sigui, tots els periodistes estan allà preguntant si es trencarà el govern, si no, aquesta pressió i que sembla que s'acabi el món, tant si es trenca com si no, no? Que sembla que tot Catalunya depèn d'aquesta decisió, a mica en vist uns mariachis, dius, clar que sí, anem a rebaixar una mica el moment de tensió.
Sí.
La resta, mira... El cartell de Trias i Collboni fent-se un petó...
Bueno, mira, visca l'amor sempre.
Tampoc, o sigui... Tampoc em sembla del tot desagradable.
Si no és amb mala llet, no...
Exacte, o sigui, no sé. A veure, en fi. I d'Esquerra, perquè ja també n'hem estat parlant molt amb l'Oriol i penso que ja tots estem una mica saturats del tema... Vull passar a Feijó i Almeida, perquè Almeida ha publicat un vídeo a Instagram on se'l veu celebrant la Roja amb Alberto Núñez Feijó. Estan junts i estan celebrant, doncs els gols de la Roja. En el vídeo, que és molt curt, Almeida se'l veu donant-ho tot, tan eufòric, Joan, que jo crec que fins i tot ballaria els segadors.
Ep,
o sigui, se'l veu en un moment d'eufòria.
Les perdenyes.
Sí, de debò que... O sigui, li poses els segadors i en aquell moment ho balla i ho canta i ho gaudeix. O sigui, és sensacional com ho està gaudint. En canvi, Feijó el veus com, desconcertat, sí. Mirant... O sigui, està una mica a veure qui puc abraçar, perquè no, acaba de trobar el seu lloc. O sigui...
Jo li va recordar a Pedro Sánchez l'altre dia, també, eh?
Sí, 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 és que estava com molt perdut, no? Una mica com...
Sí, 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 sí.
Com que no... Estava desubicat.
És el meme aquell de... Hi ha un meme de John Travolta.
No el tinc situat, eh?
No, hi ha un meme de John Travolta a Pulp Fiction, que mira cap als cantons perquè no sap cap on anar. Doncs semblava una mica aquest meme.
Doncs sí, ho comprem totalment. De fet, Lola García, a La Vanguardia, el defineix com a Marco el dia de la... Marco el dia de la mare, no? Uix. Perquè, sí, en honor a la història de Heidi...
Mare.
Doncs sí, em sembla una comparació brillant, també una sí, mica sí, en el punt de, freda, però em sembla una comparació brillant.
Escolta, i parlant de la Roja, Judit, el que també ha donat molt de si és la salutació, si se li pot dir salutació, de Carvajal a Pedro Sánchez.
Sí, clar, perquè li dona la mà, però no el mira a la cara. O sigui...
És bèstia, això, eh?
És bèstia, és bèstia. O sigui, aquí el debat una mica, no?, és si menysprear-lo així... És acceptable o ja tant per tant per fer això que directament no vagi a saludar-lo perquè ningú l'obliga a anar-se a veure amb Pedro Sánchez.
I aquestes coses no està saludant a Pedro Sánchez, està saludant al president d'un govern.
Sí, totalment. O sigui, és com molt despectiu cap a la institució.
Clar, clar, clar.
Vull dir, i és això, que ningú t'obliga. O sigui, tu pots quedar-te a casa perfectament i ja està. La cosa també és veritat que no se li dona el mateix rebombori, no? Si es queda a casa, que senzillament queda doncs, en una frase d'un informatiu, no? Sí. De Carvajal, doncs, no ha anat a saludar Pedro Sánchez, que no pas si tu realment el menysprees així, el vídeo es fa viral, tothom en parla, i se li dona, doncs, una magnitud que des de quedar-te a casa, doncs, no se li dona.
Correcte.
No sé si és el que buscava o no és el que buscava, no sé si senzillament va dir... Bah, jo faig això, però és que, com a mi, ell m'és igual i no li tinc cap mena de respecte, perquè és el que demostra... Doncs vull retratar-ho així.
És així.
No ho sé.
En fi.
I encara... Sí, perquè encara hi ha més temes sobre l'Eurocopa. Ja saps que tota aquesta setmana doncs ens ha donat molts de titulars i tots els polítics també hi han volgut dir la seva. I qui ha volgut dir la seva, com no podia ser d'una altra manera, és Gabriel Rufián.
Al final nosotros lo resumimos muy fácil. Al final son catalanes y vascos creando y rematando... Y españoles aprovechándolo una vez más.
Gabriel Rufián, que encès la polèmica amb aquestes declaracions en què compara el joc amb, diguem-ne, amb el finançament de l'Estat. Unes declaracions que, òbviament, no s'ha pres gens bé Esquerra Unida d'Andalusia, que ha fet un tuit dient que tres dels jugadors de la selecció, Fabián, Navas i Gavi, són d'una petita ciutat de les rodalies de Sevilla, són de Los Palacios, i en el mateix tuit el que diu Esquerra Unida d'Andalusia és: sembla que la xenofòbia no és només cosa de Vox.
Déu-n'hi-do,
eh? O sigui, a veure, t'he de dir, aquestes declaracions no m'estranya gens que vinguin de Rufián. Si has de dir de quin polític...
Quan s'hi posa, eh?
Vindrien, seria d'ell. Clar, si realment es pot dir xenofòbia o no es pot dir xenofòbia, està una mica en aquell límit que pot fer mal, i Rufián també ho sap.
Segurament. I tant que ho sap.
I tant, no, ja sap jugar també les seves cartes. No ha començat fa dos dies en política.
Ara.
A veure, Joan, ho matem ràpid, això d'acomiadar-nos?
Som-hi.
Jo el que t'anava a dir i el que m'agradaria i que queda pendent és un dinar amb l'Oriol i amb tu, perquè...
Home, i tant que farem això.
Un dia, jo m'he passat molt bé, m'hagués agradat més entrar amb l'Oriol. De fet, aquestes dues setmanes m'ho he passat fantàsticament bé.
Vam dinar al restaurant del Parlament, o no?
Va, anem-hi. Anem-hi, em sembla bé. Sí. I convidem a Rubén Wagensberg, que el vaig entrevistar una vegada per parlar del menú del Parlament.
És veritat.
Doncs que ens faci també, no?, que ens faci recomanacions. Bé,
no?
Aquests últims mesos no hi ha estat gaire ell, però que ens faci recomanacions també de què és el millor que podem menjar i d'aquesta aigua amb llimona que també comentàvem un dia que es dona en el bar del Parlament. Doncs queda dit, no? Què et sembla?
A mi em sembla molt bé.
Molt bé,
i ho farem.
A mi també.
Judit, gràcies per tota la temporada. Farem una cosa, anirem a les 11 al butlletí informatiu, això no ho saben, eh? Anirem a les 11 al butlletí informatiu, jo tinc la veu que tinc avui, però volia acomiadar-me d'aquest programa. I tant que ho faré. Marxaré una miqueta abans, però i tant que ho faré. Fins ara, Judit. Fins ara. Fins sempre.
Fins sempre.